Villa, 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 villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Juliol és sinònim de vacances, de calor, de remullar-nos, de refrescar-nos, sobretot, de menjar fresquet. I en aquesta darrera alimentació conscient de la temporada anirem de pícnic a la platja i us aconsellarem com menjar conscientment durant aquests mesos i setmanes de calor. Ho farem amb l'Esther Milà, dietista, nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf. Bon dia, Esther.
Bon dia, Sílvia.
Avui ens portes a la platja.
Sí.
Que ens ve molt de gust, perquè ja hem estrenat juliol i hi ha moltes ganes de platja, de muntanya, de pícnics, de menjar fora. I, clar, hi ha un ingredient aquí molt important, que és la calor i tot el que això comporta.
Sí, de fet, la idea una miqueta avui és portar-vos com petits consells a tenir en compte en el moment que anem a la platja. Hem pensat la platja perquè potser a la muntanya tots ho tenim més clar, però la platja, entre la sorra, la calor, no? Les hores que ens hi passem i que sempre és fàcil acabar menjant poc saludable. Aleshores, hem pensat que uns consells a nivell de seguretat, de sobretot que l'aliment sigui saludable i que també resulti agradable, per nosaltres és molt important i pensem que són com tres elements importantíssims a tenir en compte. Una cosa és que hi anem un dia a la platja, aleshores, bueno, doncs, si és un dia puntual, doncs ens ho podrem prendre més relaxadament, però si ens agrada anar a la platja i habitualment hi anem, dius, ostres, cada cap de setmana o diversos dies a la setmana, doncs és important que pensem sobretot en aquest punt de que sigui saludable i de que sigui agradable. Bueno, una cosa, sempre som flexibles, no? I diem, si un dia puntual es menja diferent o es menja menys saludable, és un dia puntual. Però si és un hàbit, és important cuidar-lo.
No anem a entrepar cada cap de setmana,
no? Exacte.
Per exemple?
Sí. Per nosaltres és molt, molt, molt important la seguretat a nivell d'higiene alimentària. Aleshores, a nivell d'higiene sí que us volíem donar quatre tips perquè hi pensem, que a vegades és aquell moment de l'any, no?, que sobretot amb nens petits o amb gent gran és fàcil que hi hagi alguna diarrea inesperada o alguna indigestió, alguna passa de panxa, no? I això és important perquè a vegades és per culpa de la higiene dels aliments. Superimportant revisar la data de caducitat i l'estat de l'envàs de les coses. És a dir, si una llauneta té un cop, si una coseta té el... no ho veiem íntegre, no ho veiem bé, més val que aquell aliment no es faci servir. Val? Això és molt, molt, molt important. A més, les dates de caducitat. Alguna vegada ja n'hem parlat, que és diferent la data de caducitat que de la data de consum preferent. Les dates de caducitat s'han de respectar al 100%, les dates de consum preferent són consum preferent, per tant, un aliment que ens passi 2-3 dies, una setmaneta, no passaria absolutament res. Val? Importantíssim, rentar-se les mans. Una cosa tan evident...
Això és obvi, no?
Una cosa tan evident, però revisem-la de que ho estiguem fent bé. Rentar-se les mans sempre que manipulem aliments i mentre els estem manipulant. I sobretot no creuar els aliments que siguin crus amb aquells que siguin cuits. És a dir, els manipulem per ordre. Primer els que cuinarem i després, una vegada hem manipulat aquests aliments que cuidarem, netegem bé les superfícies i netegem i triem els aliments que farem servir en cru.
I si han d'anar en una carmanyola perquè fem pícnic, els podem barrejar?
Depèn. Millor separadets, però si no tenim més opció, que estiguin ben guardats, però mantenint la temperatura d'aquesta carmanyola. És a dir, sempre que cuinem, pensant en anar a la platja, per exemple, guardar aquests aliments que siguin ja refrigerats amb una nevareta d'aquestes que són portàtils, també netejant bé i assecant-la, és molt important que estigui neta, ben seca, ja sigui amb un drap net o sigui amb uns papers, i també mantenint aquest gel, aquestes com bandes de gel, també ben netes i seques. Per què seques? Doncs perquè allà on hi ha aigua hi ha més risc de que hi hagi infeccions alimentàries. Per què? Doncs perquè qualsevol bitxet, per créixer, necessita aigua, necessita una temperatura que més o menys oscil·laria entre els 5 i els 65 graus, per tant, li estem donant la temperatura perfecta, i a més necessitaria temps i aliment. Per tant, si nosaltres tenim aliment, temps, temperatura i aigua, allò és un caldo de cultiu perfecte
pel bitxet,
perquè creixin...
No?
Exacte. Val? Aleshores, molt important, assecar-ho bé, mantenir una temperatura a ratlla, intentar utilitzar molt aquestes neveres portàtils i, sobretot, posar-les a l'ombra. que a vegades no hi pensem, portem una nevera portàtil en totes les condicions perfectes i les deixem a ple sol durant moltes hores. I les neveres no fan màgia. Aleshores, és importantíssim deixar-les sota el parasol o algun lloc una miqueta a l'ombreta.
Ben protegides. Què més?
Sobretot, si es mengen vegetals crus, estaria bé rentar-los, netejar-los bé, assecar-los bé i, a més, al moment que els rentem, unes gotetes de lleixiu apte pel consum alimentari. D'aquesta manera, mantenim molt més a ratlla tot el creixement de bacteris.
Em poso en la pell dels oients perquè m'ho estic preguntant.
Sí.
Esther, això no ho fem durant la resta de l'any. Per què ara hem de ser tan i tan curosos durant amb aquests xerris que potser ens volem endur?
Sí, durant l'estiu tenim aquest problema, sobretot de la temperatura i de les hores que tindrem aquest aliment fora a la nevera. Val, aleshores, sí, sempre és important rentar la fruita i la verdura. En alguns col·lectius recomanem també l'ús d'aquest lleixiu alimentari durant la resta de l'any. Però, per norma, l'aigua corrent, l'aigua de l'aixeta, la podem utilitzar i és segura. Sempre hem de rentar bé les coses, però si nosaltres estem rentant un aliment i emportar-nos amb una carmanyola durant moltes hores fora de casa, hem de ser especialment curosos.
Més tips.
Més tips. Val, importantíssim. Des de que comprem el menjar fins que el manipulem o el fem servir, hem de mantenir la cadena de fred. Val? I això seria a l'abans. D'anem a comprar i el posem a la nevera, tan ràpid com puguem. Això és molt, molt, molt important, la cadena de fred.
Que
no sé si heu sentit aquest concepte mai.
Aquells aliments hores al cotxe, no?
Abans d'arribar a casa. Abans d'arribar a casa o amb el desplaçament. Si el nostre desplaçament és llarg i no mantenim aquests aliments a la nevereta, aquests aliments ja no es poden utilitzar, val? S'han fet malbé. Aleshores, la cadena de fred és molt, molt, molt important. I és important també que els tàpers o els envasos on guardem aquests aliments siguin ben hermètics, que a vegades no tanquen bé o podem... Bueno, doncs sempre importantíssim que tanquin molt bé i tot portar-ho dintre el seu envàs. Si veiem que són aliments que han de menjar-se per separat, doncs encara que sigui una bosseta de plàstic d'aquelles amb zip, es poden reutilitzar actualment, n'hi ha d'aquestes de silicona, no?, que es poden rentar i reutilitzar. Doncs sempre intentar utilitzar cosetes que ens ho separin bé de la zona de refrigeració, és a dir, la nevera, no seria adequat que hi haguessin aliments en contacte directe.
Estic pensant que potser ara a inicis d'estiu seria un bon moment per revisar com tenim els tàpers, sobretot aquestes tapadores,
sí.
I si s'han donat, si s'han fet velles, si no tanquen bé,
si hi ha alguna rascadeta, si hi ha alguna taqueta blanca, s'haurien de renovar. Va? Això també és important. I després tampoc recomanem la utilització de productes amb ou, per exemple, val? I sobretot tampoc amb carn ni peix cru. Sempre intentem evitar l'ús de maioneses o aquestes cosetes així, que a l'estiu ja sabem que venen de gust, però intentem que no sigui algú que puguem tenir fora la nevera, no? L'ou és delicat, ja ho sabem tots, però a més si pensem en aquestes característiques que hem comentat, no ens en compliria cap.
Dóna'ns idees de què mengem, de què prenem de pícnic o a la platja. Jo abans feia la broma, no serà entrepà cada vegada si anem sovint, no?
Sí, el que comentàvem, no és important que hi hagi aquesta seguretat, però també que sigui sa i que sigui equilibrat. Aleshores, recomanacions, sobretot, si nosaltres volem que el dia en general sigui saludable, comencem esmorzant bé a casa. Què vol dir esmorzar bé a casa? Doncs esmorzar, sobretot, fruita. Tinguem-la present, ara que arriba l'estiu, que n'hi ha tanta, tan variada, i a més ens hidrata. Aleshores, tinguem-la molt, molt, molt present en els nostres esmorzats, perquè a vegades només pensem en que sigui saludable el dinar i descuidem l'esmorzar o el berenar o el sopar, doncs tot això ho hauríem d'anar mimant. Val? Algunes opcions també podrien ser algunes torrades amb formatge fresc o hummus o alvocats. Bueno, doncs anem pensant en aquestes opcions més saludables per esmorzar. I després, idees també perquè siguin saludables els dinars. Doncs poden ser, per exemple, unes amanides de pasta o arròs, que sempre tinguin fruita o hortalissa. Les fruites les podem posar a l'amanida. Amb això també tenir-ho present, que ens ajuden a variar, ajuda que sigui, bueno, les combinacions siguin diferents. Els gazpachos, bueno, són el rei de l'estiu, no? Doncs tenir present també que els podem combinar. Algun dia podem fer el gazpacho afegint alguna fruita, li anem canviant aquest toc de sempre amb la mateixa base, anem combinant cosetes diferents. Després, les cremes fredes de verdures, per què no? També les podem utilitzar. Avui us donarem una recepta de crema freda de verdures,
sí? Fantàstic.
Però també li podem donar algun toc una miqueta diferent. I la mateixa versió que fem servir a l'hivern la podem versionar per estiu.
Una vichyssoise, per exemple, no?
Perfecte,
serveix
exacte.
Serveix tant per estiu com per hivern.
I podem donar-li versió també aquesta vichyssoise per no fer servir aquesta crema de llet potser més pesada amb un toc més de carbassó. i ja li donem la mateixa cremositat, però fent servir verdures també de temporada.
I una altra opció també seria beguda vegetal?
També,
en comptes de llet?
També podem utilitzar beguda vegetal. Si ens agrada la llet, no hi ha cap mena de problema, però el tema és, si volem variar i donar-li aquesta més de temporada,
més, fresqueta,
més vegetal i més saludable...
Més
ah, exacte. Després, aquestes cremes d'untar vegetals, com pot ser un hummus, un guacamole, un tzatziki, totes aquestes coses ens ajuden molt amb uns bastonets de pa, que sí que són supersegurs i els tenim disponibles, també de variar el nostre tàper.
I si en comptes de pa volguéssim uns bastonets de pastanaga?
Perfecte.
També?
Però sempre amb la seva bosseta, ben nets, ben triats.
Independents de la resta del menjar.
Exacte. I després pensem en la fruita fresca. La podem portar ja tallada amb els tàpers perquè no hi hagi sorra entremig i se'ns embruti tot. Val? Sempre pensem en que quan anem a la platja hem de ser curosos amb no embrutar. Per tant, tot el que fem servir, després recollim-ho, portem alguna bosseta o alguna que ens serveixi de brossa i després la reciclem i la fem servir per no deixar cap deixalla a la sorra. Val? I bàsicament, una miqueta per tenir-ho present, això. Coses que no hauríem de fer.
Aviam.
Intentar evitar les begudes amb alcohol. L'alcohol ja sabem que no és recomanable, però quan lo combinem amb el sol ens ajuda a deshidratar-nos molt més ràpid. Per tant, no seria gens recomanat beure begudes alcohòliques mentre estem patint calor. Val? Bàsicament això.
Anem pel dubte del milió, perquè a mi ara que ve l'estiu em sona molt, molt una cosa que he sentit moltes vegades, però crec que no sé exactament què és i si és certa o no. Clar, per això t'ho pregunto. La regla dels 3 segons.
Sí, aquest cas ens encanta.
Sí, doncs vinga, explica.
És tipiquíssim. Jo crec que tothom ho coneix, no? Que quan et cau un aliment a terra, si no passen 3 segons es pot menjar. Ara, això ho hem sentit tots.
Això és la creença popular.
Això ho hem sentit tots i és mentida.
Bufes una mica, espolses i ja està, no?
Exacte.
Aquí no ha passat res.
Hem de ser curosos, no? I l'estiu és un moment típic en què doncs estàs més temps a casa, et conviden a menjar fora, no? Estàs de vacances i bueno, doncs a vegades menges al carrer o menges dret a algun lloc i cau alguna coseta a terra. Va, qualsevol aliment que hagi caigut a terra s'hauria de tirar la brossa.
Quan dius terra, tant val el terra de casa com l'espai públic?
Sí, sí. Per seguretat alimentària, el terra és una superfície que no és segura, per tant, qualsevol aliment que hagi caigut al terra, o despreciem la part que ha tocat al terra, o directament el llancem.
Ni 3 segons ni mig, és
ni
igual.
Mig, sí. Què ens diu l'evidència? L'evidència ens diu que qualsevol aliment amb una superfície més aquosa es contamina més ràpidament. Val? Per tant, si ens cau un tros de síndria al terra, tirem el trosset sencer. Si ens cau un tall molt gran de síndria, podem tallar la superfície que ha tocat directament al terra i la resta ho podem aprofitar. No? O, per exemple, un nen petit està menjant plàtan. Si aquest plàtan està molt marranejat, ens cau al terra, no s'hi val passar-lo per sota l'aigua i es torna a fer servir. Directament el tirem. Val?
Amb l'aigua no eliminem gèrmens.
No. Amb l'aigua, bueno, el que comentàvem, no? Qualsevol germen que toca un aliment, què necessita? Temperatura, temps, aliment i aigua. No? Per tant, amb l'aigua no solucionem res. Aquestes coses tenir-les en compte.
Per tant, desterrem la regla dels 3 segons de la nostra vida.
No hauríem de menjar res que hagi caigut al terra.
Anem a mercat. Clar, pararem boges perquè hi ha tanta diversitat, és un festival ara.
Ara és una època boníssima per menjar fruita, per menjar verdura, per tirar d'amanides, no? De fruites variades, per intentar tenir una alimentació molt, molt rica en fruites i verdures. Si encara no ha començat, malgrat els nostres consells, us animem ara a l'estiu a començar, perquè la veritat és que és una època boníssima, no? La fruita que ja s'està acabant serien aquestes maduixes, aquestes cireres, que ja les deixem enrere amb la primavera, i amb l'arribada de l'estiu comença temporada de préssecs, de nectarines, de meló, de síndria, de fruita molt més aquosa. Val? Alhora també continuen les prunes, val? Bueno, tenim molta varietat.
La natura és molt sàvia perquè és el que el cos ens demana, no? Aquesta
sí,
aigua.
Sí, sí, normalment la fruita i la verdura van, o sigui, amb el clima, no? Com que es cultiven amb el terra, van juntament amb el clima i nosaltres ho aprofitem. I el cos és capaç de regular-se molt bé utilitzant els aliments de temporada. I alhora amb les verdures, se'ns acaben ja aquells espàrrecs, no? Que havíem parlat amb alguna altra sessió i actualment trobem els tomàquets que estan en plena temporada, cogombres, la mongeta tendra, el carbassó... Val? I també no perdem de vista que podem fer servir aquesta fruita en plats amb més salats. Val? Perquè a vegades no només fa falta menjar la verdura, sinó que aquesta fruita, recordem que aquestes tres racions haurien de ser-hi sí o sí cada dia, però podem afegir-ne quatre o cinc, que no passa absolutament res. Per tant, us animo molt a les amanides combinar-ho fruita, a les cremes de verdures combinar-hi fruita i donar-li un toc més divertit als nostres àpats.
El que passa és que no tothom ho tolera o li senta bé la barreja.
Bueno, en general no hi hauria cap mena de problema, a no ser que tinguem una intolerància a la fructosa o que ens costi més de pair alguna cosa al vespre. Però les amanides les podem fer matí, migdia, vespre, nit, que no passaria absolutament res, igual que la fruita. Això també és un mite molt habitual, no?, de que el meló a la nit no hi ha cap mena de problema. El meló matí, migdia, vespre, nit, si et senta bé,
et sentarà endavant. Bé a tota hora.
Ah, exacte.
Anem per la recepta del mes. Ens deies ara fa uns instants, us portaré una crema diferent.
Una sopa de meló picant.
Picant?
Picant.
Aquest és el diferent.
Sí. Què necessitaria? Doncs més o menys mig quilet, uns 600 grams d'un meló maduret. Pot ser un meló més tipus cantalup, pot ser un meló del típic d'aquí del piel de sapo de tota la vida. Val? Un granet d'all. 6 piparres d'aquests bitxos gegants, poden ser avinagrats, i si no ens agrada aquest toc avinagrat, pot ser natural, val? Un cogombret, una d'aquests que són grossos de temporada, que són ara perfectes, unes fulletes de menta, oli d'oliva, gingebre, que pot ser natural, pot ser amb espècie en pols, si no ens agrada tant, o fins i tot pot ser d'aquests naturals congelats que els tenim guardadets, una miqueta de sal, llima i pebre natural que tinguem de pot mateix, eh? Aleshores, preparació. Pelem, netegem i tallem el meló trossets. El mateix fem amb el cogombre i passem la batedora. Podem afegir aquí en aquest moment un rajolinet d'oli i de sal. Ho triturem tot ben finet. Val? Aquí podem afegir la miqueta de gingebre, que pot ser fresc, el que comentàvem abans, eh? Podem tenir-lo ja guardadet al congelador, i ho podem ratllar o també triturar tot junt amb la batedora. Aleshores, netegem les piparres i les tallem ben finetes. Les afegim, les podem afegir si ens agraden a trossets, a trossets, o les podem batre també ben finetes a dintre. Això ja a gustos. Val? Finalment, per decorar, podem fer unes fulletes de menta, que també si ens molesta trobar-nos els trossets de menta, ho podem triturar i tot queda integrat, i després ho podem servir. Per servir-ho, si ens agrada que la crema sigui ben fineta, ho podem passar per un colador o per una malla de colar. Val? I si ens agrada ja trobar aquest trosset on que sigui un triturat poc perfecte, doncs ho podem servir tal qual. I al final, per al moment de servir, podem afegir això, una fulleta de menta, un raget d'oli a sobre, una miqueta de pebre.
És una sopa, una crema freda.
Freda.
Necessita una mica de nevera, no?, abans de portar a taula.
Sí, es pot fer amb els ingredients directes de nevera, fet i consumit. I si no, doncs sobretot, ho acabem de preparar, ho guardem a la nevera en menys de 2 hores. Aquesta regla de seguretat alimentària. Fet, ho podem separar en diferents pots si volem que refredi més ràpid, per exemple, i refredar la nevera i servir-ho ben fresquet.
Doncs acabem, i sempre ens agrada tancar aquest espai d'alimentació conscient amb un consell o amb alguns consells.
Avui us portem, com no, consells de seguretat alimentària. Molt important. 4 normes bàsiques, pensem-hi. Netejar, separar, coure i refredar. Val? Això és molt important.
Això és l'ABC.
És l'ABC. Què vol dir netejar? Netejar-se les mans, netejar les superfícies i netejar els aliments. Val? Amb això anem-hi pensant. I cada aliment hauria de tenir la seva taula de tallar. És a dir, si
això
podem
saps
tenir...
que no ho fem, oi?
Si podem tenir taules de tallar de colorets, seria interessantíssim.
Ah, per grups d'aliments.
Per grups d'aliments.
Això és més fàcil, no?
Exacte, tenim la taula de les verdures,
la taula de la carn, el peix...
Això exacte.
Sí, això sí.
Aleshores, sí que intentaré anar pensant, perquè tot el que anem fent de millora, doncs tot això que ens va donant més seguretat. No? Al final no cal ser perfecte, però anar-ho treballant i anar-ho tenint present. Val, això seria pel que fa a netejar. Després, separar. El que hem comentat abans, separar aquells aliments crus dels aliments cuinats, val? I també separar-los d'aquells que estaran crus, llestos per ser consumits. I també tenir-ho present de separar-ho a la nevera. La nevera és important mantenir un ordre, la nevera no és un armari. Això és molt important. Tot el que està ja net, a punt per consumir al seu tàper, a la part de dalt de la nevera. I tot el que està en cru i sense estar a punt per consumir, a la part de baix de la nevera. D'aquesta manera, quan nosaltres obrim i tanquem la nevera, hi ha circulació d'aire. I tots els gèrmens de la part més alta ens van caient cap a la part més baixa. Si nosaltres de dalt hi guardem aquelles verdures que estan brutes, sense haver estat netejades a punt pel seu consum, tot ens va caient cap a baix aquells aliments que ja tenim a punt per consumir. Aleshores, aquest ordre és molt important que hi sigui i que anem netejant la nevera sovint.
Què més?
Després, coure. Hem de coure suficientment els aliments, val? Sobretot la carn, el pollastre, els ous, el peix, val? Que estigui ben cuit. Això és molt, molt, molt important.
Especialment a l'estiu, no?
Especialment a l'estiu, és molt, molt, molt important. Però, a més, una vegada està cuit, què passa? Que nosaltres a vegades cuinem de més, no? I guardem a la nevera, d'aquesta manera ja tenim cosetes a punt. Doncs quan nosaltres volem menjar un aliment que ja tenim cuit i ha estat a la nevera en fred màxim 3 dies, el reescalfem molt bé. Què vol dir molt bé? Imagineu-vos que el reescalfem al microones. Doncs fins que fumegi, que no ens el puguem menjar, que l'haguem de deixar refredar 2 minutets abans de menjar-nos-el.
I això per què?
Perquè si nosaltres no reescalfem bé, no acabem de matar tots els bitxets que hi poden haver. Val? Per tant, necessitem un bon reescalfat. Imagineu-vos que reescalfem amb una cassola. Doncs que fumegi, que faci una mica de xup-xup. Val? De tornar-lo a coure una miqueta. I després, la norma de refredar. Si nosaltres cuinem i ho volem guardar, és important, no, que aquest aliment es refredi. Tots hem sentit, no, perquè si poses un aliment calent a la nevera, se t'escalfa tota la nevera. És veritat.
O si però, ho vols congelar,
màxim,
també t'has d'esperar.
Sí, màxim 2 hores.
2 hores màxim.
Sí. Una vegada passades aquestes 2 hores, encara que aquest aliment no estigui fred, l'hem de guardar. En refrigeració o en congelació. Val, després hi ha truquillos, no, perquè sigui una miqueta més ràpid. Podem separar-ho en diferents recipients perquè refredi més ràpid, intentar... Però és molt, molt important. I després, una altra norma que us afegeixo així extra...
Vinga.
Seria que a l'hora de descongelar, mai podem descongelar a temperatura ambient.
A sobre el marbre.
Mai.
Mai dels mais.
Val? I menys a l'estiu, perquè la temperatura és alta. Aleshores, estem donant totes aquelles condicions perquè aquests bitxets tornin a reviure ràpid. Una manera de descongelar ràpid, si ens hem oblidat, és de fer servir el microones o l'aigua calenta a raig de l'aixeta mentre nosaltres tinguem l'aliment protegit amb un plàstic o amb algun recipient.
No directament.
Val? Mai directament. I després, la manera correcta de descongelar seria la nevera.
I la nit abans, no?
I la nit abans.
Marge.
O el matí abans, que hi hagi suficient marge com perquè es vagi descongelant.
Doncs ara toca gaudir de l'estiu, no?
I tant.
I anar a la platja i fer pícnics, tenint present tot això que ens ha explicat l'Esther Milà. Moltes gràcies i bones vacances d'estiu.
Moltes gràcies, Sílvia, igualment.
Dos minutets per la propera cita amb l'actualitat de l'Àlia al Baix Penedès, el flash de 11:45, i arribem amb Beatles i aquest I Wanna Be Your Man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Subirats inaugura un centre de documentació de l'Esperanto. L'Ajuntament va inaugurar dissabte aquest centre, una proposta museística que presenta una tria d'objectes de la col·lecció del farmacèutic Lluís Hernández Izal, eminent esperantista de Subirats, fundador del primer museu a tot l'estat espanyol dedicat a la llengua esperantista, l'Hispana Esperanto Museo, l'any 1968. El centre s'inaugura com a espai expositiu amb diferents àmbits de divulgació sobre el moviment cultural de l'Esperanto, la seva repercussió universal i, en concret, el seu impacte en la societat catalana i dins de l'àmbit local de Subirats. El centre es podrà visitar de manera gratuïta els dies 28 de setembre, 26 d'octubre i 23 de novembre. La visita es complementarà amb la ruta de l'Esperanto que es pot fer lliurement a través d'audiodescripcions per diferents punts de Sant Pau d'Urdal. Aquest dimecres, la Fundació Pau i Solidaritat, juntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, han presentat a l'escorxador el documental La Cafala, esclaves del segle XXI. Es tracta d'un sistema brutal de contractació de dones migrants que arriben al Líban i altres estats de l'Orient Mitjà per treballar al sector domèstic. El vídeo, en el qual es presentava el documental, enregistrat a Beirut i subtitulat en català, exposa testimonis reals que han patit La Cafala. Seguidament, l'acte ha comptat amb debat a càrrec de la regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, Montse Arroyo, i també el tècnic en projectes de cooperació d'aquesta ONG, Ignasi Peguero. Cunit enceta l'estiu amb la tradicional programació d'activitats a l'aire lliure, una oferta cultural, lúdica, esportiva per totes les edats que té com a tracte inicial la festa major entre el 12 i el 15 de juliol. També trobem el cicle d'actuacions a la fresca a la vora del mar, 4 divendres de juliol, que se sumen a les tradicionals i esperades nits de glòria, i moltes propostes més per triar i gaudir durant juliol i agost, com la 12a edició del Festival de l'Humor, entre el 8 i l'11 d'agost. El trenet turístic no hi podia faltar. La Fira d'Artesania, el Passeig Marítim, l'Estiu Jove i l'Estiu a la Biblioteca, que, com sempre, ofereixen propostes d'allò més interessants a la canalla. I acabem parlant del concurs del cartell de Festa Major de Torrelles de Foix. L'Ajuntament i la Comissió de Festes promouen un any més el concurs per dissenyar el cartell de Festa Major de Torrelles de Foix. Totes aquestes persones interessades poden fer arribar fins al 17 de juliol la seva proposta al correu electrònic comissiodefestes.torrellesf@gmail.com. El treball ha de ser en format DIN A5 i la imatge o il·lustració ha de contenir les referències a Festa Major 2024 i Torrelles de Foix. El guanyador o guanyadora rebrà com a premi un lot de productes locals.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 4 minuts de 11:45. I com cada dijous, ens acomiadarem amb música. Avui, amb l'última secció de la Tot Volum, que ens porta cada 15 dies la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
A Tot Volum.
En aquesta ocasió parlarem d'una de les bandes estatunidenques de hard rock més importants i icòniques de les últimes dècades per la seva originalitat i els seus espectacles en viu tan cridaners com extravagants. Estem parlant de Kiss. Va ser una banda estatunidenca de rock formada a Nova York al gener de 1973 pel baixista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley i el bateria Peter Criss, els quals més tard s'uniria el guitarrista Ace Frehley. Conegut pel seu maquillatge facial i el seu extravagant vestuari, el grup es va donar a conèixer al públic a mitjans dels anys 70, gràcies a les seves actuacions en directe, en les quals s'incloïen pirotècnia, flamarades, canons, bateries elevadores, guitarres amb fum i sang falsa, assumint personalitats concordes amb els maquillatges i vestits que portaven. Al llarg de la seva trajectòria i a causa de l'ambigüitat en la distinció entre el heavy metal i el hard rock, la música d'aquí sempre ha estat classificada amb alguns d'aquests dos estils, encara que han experimentat en alguns àlbums amb el rock progressiu, el hair metal i el grunge. Malgrat que mai han aconseguit el número 1 en el Billboard 200, 26 dels seus treballs han estat situats en el top 40 d'aquesta llista, amb unes vendes molt importants. Entre senzills i àlbums, Kiss ha venut més de 100 milions de discos a tot el món i 21 sols als Estats Units. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. D'aquí es va començar amb la formació de Wickes Lester, una banda novaiorquesa que mai va aconseguir cap èxit. Els fundadors d'aquest grup, Simmons i Stanley, van sentir que necessitaven prendre una nova direcció musical, així que als 72 van començar a preparar un nou grup i a buscar nous membres, a experimentar amb la seva imatge i a utilitzar maquillatges i roba extravagant, quedant format el grup en el 73 amb el nom de Kiss. Al cap d'un any d'existència, el grup va llançar el seu àlbum debut homònim, que no va tenir repercussió i, sense tenir cap senzill llançat, només va aconseguir vendre 75.000 còpies. L'octubre del 74 van llançar el seu segon àlbum, Hotter Than Tell. L'únic senzill d'aquest treball, Let Me Go Rock and Roll, no va tenir impacte en les llistes, mentre que l'àlbum només va aconseguir el lloc 100 del Billboard 200, per la qual cosa el quartet es va veure obligat a publicar un nou àlbum amb canvis en el seu so més net i pop. El seu tercer àlbum d'estudi va ser Dressed to Kill i es va llançar el 19 de març del 75, amb un millor acolliment comercial que els anteriors treballs i el seu senzill va ser Rock and Roll All Night. Malgrat que els seus àlbums no eren gran èxit de vendes, el grup tenia una gran reputació per les seves actuacions en viu. We'll be right back. A la fi del 75, Casablanca Records era pròxima a la fallida i Kiss corria el risc de perdre el seu contracte de gravació, per la qual cosa totes dues parts necessitaven un èxit comercial per a poder sobreviure. Aquest èxit l'aconseguirien amb el llançament d'un doble disc en directe anomenat Alive, publicat el 10 de setembre del 75. Aquest disc va aconseguir ser disc d'or per la RIA i va incloure el seu primer senzill que va aconseguir el top 20 en les llistes, una versió en directe del rock and roll All Night. A principis del 76 es va publicar Destroyer i que va gaudir d'una producció més neta, una orquestra, un cor i nombrosos efectes de so. Encara que l'àlbum va tenir unes bones vendes inicials aconseguint el disc d'or, les vendes es van revivar gràcies a la balada Beth, que va aconseguir el lloc 7 en el Billboard Hot 100, obtenint la certificació de platí a la fi del 76. Després de la popularitat aconseguida amb Destroyer, la banda va publicar altres dos reeixits àlbums d'estudi en menys d'un any, Rock and Roll Over, l'11 de novembre del 76, i Love Gun, el 30 de juny del 77. Aquest últim va aconseguir la quarta posició del Billboard 200, la qual cosa va suposar el primer top 5 aconseguit per la banda. Dos anys més tard, Kiss va publicar el seu setè àlbum d'estudi, Dynasty, i que com els últims àlbums de la banda va aconseguir la certificació de platí de la RIA. Per part seva, el senzill I Was Made for Loving You, amb influències de la música disco, es va convertir en una de les seves cançons més reeixides després d'aconseguir un disc d'or i arribar a la primera posició de les llistes de diversos països. Aquest àlbum, en general, va tenir masses influències de la música disco, encara que es va pretendre conservar el hard rock característic de la banda. Això li va portar a rebre crítiques negatives i un descens de públic en els seus espectacles en directe. Després de problemes amb el bateria de la banda, es va incorporar Anton Fick per al seu següent àlbum, En Mesc, publicat el maig del 1980. Amb un so polític orientat al pop contemporani, no va aconseguir el disc de platí. Després de la publicació d'aquest àlbum, es va seleccionar a un bateria desconegut anomenat Eric Carr. Per al seu següent àlbum, la premsa especialitzada va pronosticar una volta de Kiss al hard rock que tant èxit els havia donat. En canvi, l'àlbum publicat el 81 va ser Music from the Elder, una obra conceptual amb banyes medievals, seccions de cordes, arpes i sintetitzadors. Després del seu llançament, la reacció dels seguidors va ser dura, perquè aquest treball ni tan sols va aconseguir ser disc d'or i únicament va assolir el lloc 75 en el Billboard 200.
Till I prove it innocent. Whiplash, heavy metal.
seu darrer àlbum d'estudi, Creatures of the Night, es va publicar el 13 d'octubre del 82 i va tenir millors vendes i una millor recepció que Music from the Elder, i va aconseguir la posició 45 als Estats Units, però no rebria la certificació de disc d'or fins al 94. Aquest treball va marcar la sortida del guitarrista Ace Frehley i, així tot, va aparèixer acreditat com a integrant del grup. A causa de la seva mala recepció comercial i la baixa venda d'entrades dels concerts de la seva respectiva gira, el 83 el grup va decidir abandonar el seu característic maquillatge fins a la reunió de la formació original al 96. No obstant això, al Brasil, el quartet va realitzar 3 concerts davant l'audiència més gran de la seva història. Amb el pas del temps, Creatures of the Night va ser considerat com un dels millors treballs de Kiss per la premsa especialitzada. Al setembre del 83 es va publicar Liquid Up. Aquest treball va suposar el debut com a membre oficial del guitarrista Vinnie Vincent. Aquest treball va tenir una bona recepció comercial en comparació amb els seus 3 antecessors, la qual cosa li va permetre aconseguir una certificació de disc de platí per part de la RIA. Part de l'èxit del disc es va deure a la publicitat generada pel fet que els membres del grup abandonessin els seus característics maquillatges pels quals eren coneguts. Al final de la gira d'aquest àlbum, Vincent va deixar la banda i li va substituir el guitarrista Mark St. John. Va publicar el setembre de 1984 el disc Animal Eyes. Aquest àlbum va superar l'èxit de Liquid Up i va aconseguir el disc de platí 2 mesos després del seu llançament. Part del seu èxit es va deure als vídeos musicals de Heavens of Fire i Thrills in the Night, retransmesos amb freqüència a l'MTV, convertint-los així en l'àlbum més venut de la dècada. Després d'aquest treball es va produir un nou canvi de guitarrista en menys de 3 anys, entrant en la formació Bruce Kulick. Amb ell es va llançar el següent àlbum d'estudi, Asylum, el 16 de setembre del 85, i encara que va tenir un èxit destacable, només va aconseguir la certificació de disc d'or de la RIA. Després li va seguir Crazy Nights, llançat el 18 de setembre del 87. Aquest treball continua amb el so glam dels seus anteriors treballs, encara que, a diferència d'aquests, va incloure abundants pistes de teclat. El Regne Unit va ser el seu treball més reeixit perquè va aconseguir la quarta posició en les llistes al mateix lloc que va aconseguir en el seu primer senzill Crazy Crazy Nights, mentre que als Estats Units va aconseguir la posició 18, la millor de la dècada, i a més va obtenir la certificació de platí de la RIA. L'últim treball de Kiss en la dècada dels 80 va ser Hot in the Shade, publicat el 17 d'octubre del 89 i que va tenir unes vendes moderades. You know what? El 19 de maig del 92, Kiss va llançar Revenge i va aconseguir la sisena posició en el Billboard 200 i va aconseguir el disc d'or. Durant la gira promocional d'aquest disc, la banda va gravar un nou treball en directe, a Live 3, publicat el següent any. El 1993, Kiss va ser afegida al Passeig de la Fama del Rock. Carnival of Souls, de Final Sessions, és el 17è àlbum d'estudi de la banda i va ser publicat el 28 d'octubre del 97 amb una recepció modesta per part del públic. Al setembre del 98, Kiss va publicar Psycho Circus, que malgrat ser anunciat com el primer àlbum de la formació original des de Dynasty, les contribucions de Freely i Chris van ser mínimes. El disc va aconseguir la tercera posició als Estats Units i la certificació d'or de la RIA. Després d'11 anys sense publicar gens inèdit, va sortir al mercat Sonic Boom. Aquest àlbum va sortir a la venda als Estats Units i al Canadà el 6 d'octubre del 2009 i va tenir una recepció moderada. El 5 d'octubre del 2012 es va llançar Monster, el 24è i últim àlbum d'estudi de la banda. Paul Stanley va assegurar després d'anunciar el tour de comiat dels escenaris de Kiss que aquest seria l'últim àlbum de la banda.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Kiss. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons d'un dels àlbums més importants de la banda de l'any 1984, Heaven's on Fire. Adéu-siau. We'll be right back.
dijous 4 de juliol, Kiss posa el punt i final a aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa que hem compartit des de les 9 amb tots plegats i que ens han dut l'agenda cultural del cap de setmana, l'economia i empresa. Hem conversat amb el diputat i alcalde de Torrelles, Sergi Vallès. Hem reivindicat l'alegria i el joc amb la doctora Ai Campeto. Hem anat de pícnic d'estiu cuidant la seguretat alimentària i us hem acostat, en definitiva, al Penedès, com fem cada dia. Demà hi tornem. Que vagi bé.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.